A Ràdio Maricel, a cel obert. Convidat per l'Ateneu de Sitges per presentar, com els dèiem, a un pam de la independència. Vicent Partal, bàsicament, pels qui no en tinguin massa referència, l'home de VilaWeb, d'un dels portals de referència informatius a la xarxa i en els mitjans de comunicació catalans. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs, efectivament, ahir Vicent Partal va fer aquesta xerrada. Més que presentar el llibre, el que va ser, finalment, va ser una xerrada de la situació actual. Cada setmana canvia i, per tant, doncs, va ser actualitzada a dia d'ahir. Avui és diferent, perquè avui ja se sap el referèndum d'Escòcia, i encara no se sabia. I ell mateix va dir, doncs, que no podia pronosticar clarament un resultat. Sí que va dir, doncs, allò que s'està dient, que Escòcia ja ha guanyat pel fet de celebrar el referèndum i pel fet del compromís adquirit, doncs, pel Regne Unit a partir d'aquesta convocatòria. Però el que, diguem, la tesi principal de Vicent Partal és bàsicament que pot pronosticar, o va pronosticar amb fiabilitat, segons va dir, al final del camí. El que no va poder pronosticar són les passes que se seguirien per arribar a aquest final, perquè el camí pot ser complex, més o menys complex, en funció de com funcionin. Vicent Partal creu que, diguem, Catalunya ja ha travessat la línia del no retorn, en el sentit que ja s'han donat moltes passes. Aquestes passes ja condueixen cap al camí de la celebració d'un referèndum, de la consulta, d'una declaració, etc, etc, i que fins i tot, doncs, avui, amb l'aprovació de llei de consultes, això encara es refermarà més. A partir d'aquí, entén Vicent Partal que la reacció de l'Estat, doncs, aturant o, doncs, obrint un procés de negociació, i la pressió internacional que pugui haver sobre l'Estat per evitar que Catalunya continuï sent un problema a la sabata d'Europa, etc, etc, doncs podrà modelar el procés d'una manera o d'una altra. Però que el camí final, i va posar com a referència, doncs, molts processos cap a la independència de països, bàsicament els països bàltics, que ell va seguir de prop com a periodista en el seu dia, i també algun altre cas centreeuropeu, doncs que el camí acabaria amb un reconeixement internacional d'una determinada declaració d'independència. Això pot ser aturat, doncs, més o menys, però creu Vicent Partal que el procés en realitat no s'eternitzarà en el temps, no s'allargarà molt, perquè, diguem, les passes ja estan donades. Creu Vicent Partal que l'Estat té una capacitat limitada per aturar determinades actuacions, i aleshores van sortir, doncs, qüestions com, per exemple, si poden detenir el president de la Generalitat. Clar, poden fer-ho, però acusant-lo de què? De sedició és un delicte militar, i a més un delicte militar que no està en els codis de la resta dels països democràtics europeus. De prevaricació, sí, però la prevaricació comporta un enriquiment personal. Per tant, doncs, hi ha una sèrie de qüestions que s'han apuntat que no tindrien una viabilitat, com a mínim, si el procediment és democràtic, és just i s'emmarca dintre d'una tradició, diguem, occidental, doncs que no tindria cap mena de sentit. I a partir d'aquí, doncs, entén que l'única opció seria, doncs, això, la negociació. En un determinat moment, doncs, algú, doncs, haurà de negociar el camí. Clar, com s'han donat tantes passes, difícilment el camí pot ser un altre que una declaració d'independència. Això és la tesi que va apuntar, i després, doncs, es va obrir un llarg torn de debat, de preguntes del públic, doncs, qüestionant alguns aspectes, des del paper dels articulistes dels mitjans de comunicació, fins, doncs, això, la intervenció de l'exèrcit, que també s'ha apuntat en algun cas. Clar, Vicent Partal aquí va dir que els estudis indiquen que es necessita per ocupar militarment Catalunya 450.000 efectius, i quan l'exèrcit espanyol no arriba als 150.000. Doncs, aleshores, pot fer un cop de mà, òbviament el pot fer, però més enllà d'això, una ocupació estable, per entendre'ns, i això seria doncs, donar-li moltes voltes, perquè òbviament difícilment el món civilitzat permetria també una determinada situació a partir d'una qüestió pacífica. Per tant, doncs, plantejava aquestes hipòtesis també després a partir de les preguntes del públic.
Un escenari a partir, com els dèiem, de l'excusa va ser el llibre, vaja.
Sí, l'excusa va ser el llibre, però clar, el llibre està actualitzat amb alguns aspectes, com per exemple, en el que comença Vicent Partal, la qüestió dels Pujol. Deia Vicent Partal que a Madrid es pensaven que sortint el tema d'en Pujol
Això s'arreglaria.
S'arreglaria, i evidentment doncs, la cosa té molta més profunditat que la qüestió dels Pujols. Escoltem-lo.
I algú es pensava que això dels Pujols anava a acabar amb el procés sobiranista, doncs, ara hi ho tens, no? Jo crec que va ser impressionant el que vam viure. Per molts factors, a mi m'agradaria destacar-ne un que s'ha parlat poc, però que per mi és molt contundent. A mi em va tocar les obligacions que tens a vegades, anar a la capçalera, i quan portava 10 minuts me picava tot i vaig dir que jo me n'anava, que jo volia anar a xillar i que ja havia complit, i ja... I me'n vaig anar caminant bastant quilòmetres cap a dins mirant la manifestació. No vas veure ni una bandera de partit, ni una pancarta de partit. I em va semblar molt impressionant. Ni una bandera de partit, ni una pancarta de partit. Evidentment estaven tots els partits. Evidentment estaven totes les ideologies, però evidentment el país ha entès que ara és un moment pel país. I per tant, ningú perdia excessivament el temps brandant la seva ideologia o explicant la seva diferència, sinó que jugaven fortament a la unitat. No? Això em va impressionar molt. I hi ha una segona cosa que em va impressionar profundament, perquè jo no comptava, jo que l'11 de setembre seria un èxit, ho tenia claríssim. Lo que no contava és que lo de Tarragona seria un fracàs tan espectacular, perquè és que realment és molt impressionant lo que va passar a Tarragona. Penseu que hi ha tot l'aparell de l'Estat. Aquesta gent de Societat Civil Catalana tenen tots els diners que necessiten i 50 vegades més. La Renfe es va negar a posar un tren de Figueres a Barcelona per vindre a la manifestació, però en va posar un de Barcelona a Tarragona perquè anaven els de Societat Civil Catalana, que imaginen que no anava ningú, perquè els que eren allà no calia el tren, però el van fer. És a dir, comptant amb tot el suport de l'Estat, de totes les televisions, de tota la premsa, de tothom, home, el ridícul és espantós. Però més que espantós, és altament significatiu en termes polítics. Si a les portes de la independència, l'unionisme, l'únic que pot arribar a fer és això de Tarragona, doncs realment és que ho tenim molt bé, eh? Ho tenim molt bé. Alerta, jo crec que hi ha moltíssima gent pel no demòcrata que no va a Tarragona i que no vol saber res d'aquesta colla de feixistes, però que si n'hi ha el referèndum votarà que no. I jo crec que aquesta gent és preciosa per a nosaltres per dos motius. Primer, perquè es legitima, òbviament, però segon, perquè nosaltres ja hem de començar a pensar en la república. I ara ja no... Ja hem d'anar una pantalla més enllà, no? I nosaltres no podem construir una república per nosaltres. Hem de fer una república de tots, també dels que voten que no, que també guanyaran. No guanyarem nosaltres, guanyarà el país. I per tant, hem de començar a trobar la manera d'explicar a la gent del no que valorem el seu no, que l'apreciem i que és importantíssim per al nostre futur que es mantinguin i que tinguin molt clar el que han de fer. I si aquesta gent dona l'esquena als feixistes que no volen ni tan sols que votem, doncs és una magnífica senyal. Jo crec, de fet, que a l'hora del referèndum la gran sorpresa serà que el PP i Ciutadans cridaran al boicot, a no acudir, i acudirà molta gent a votar que no, deslegitimant els partits que creuen que representen a la gent que volen. Per tant, són dos elements claus que jo crec que són molt importants a tenir en compte. Què pot passar a partir d'ara? Bueno, doncs no ho sabem. Demà el Parlament, per la vesprada, aprovarà la llei de consultes. La llei de consultes s'ha de publicar, fins que no es publica el govern espanyol no pot impugnar-la. El govern espanyol, en una actuació insòlita, ja ha avisat que està disposat a treballar el cap de setmana si cal. És impressionant, no ho havia dit mai, això. Però ja han dit que si cal es reuniran el dissabte a la nit per impugnar la llei de consultes, etc. Diu molt, eh? Vull dir, no saben ni què diu la llei. Ho han fet. Jo crec que n'hi ha un element que no hem de perdre de vista perquè pot ser determinant. La llei de consultes està feta amb molta habilitat. Almenys, diguem, els esborranys públics, que suposo que són els definitius, està feta per posar-li molt difícil al tribunal dir que això és inconstitucional. Ja ho sabem, que és un tribunal molt polititzat, però recorde, per exemple, que en el País Basc aquest mateix tribunal, per exemple, va ser el que va permetre que es presentara l'Esquerra Abertzale en un moment determinat contra els interessos del govern. Tampoc és tan fàcil això com Rajoy pretendre. Però bé, suposem que efectivament es publicarà la llei i es prohibirà, el govern demanarà al Constitucional que la suspenga. N'hi haurà la suspensió cautelar perquè és automàtica, però és cautelar. El tribunal té 5 mesos per prendre un veredicte final. La suspensió cautelar és el que permetrà a la Generalitat, als partits i a la societat civil, mantindre l'atenció. Evidentment, no tinc ni idea, jo crec que no ho sap ningú, en quin moment el president de la Generalitat signarà el decret de convocatòria. Tots els rumors diuen que serà durant el cap de setmana, però són rumors. Tampoc sabem el contingut del decret, i per tant ahir pot haver alguna sorpresa, jo no ho descartaria, però de moment tot sembla indicar que es convocarà en base a la llei de consultes i per tant el govern espanyol automàticament la recorrerà també. Bé, i ahir comencem la cursa interessant, perquè clar, nosaltres, en general, la nostra societat s'ha cregut una tesi que no és real. El govern espanyol pot impugnar la llei de consultes, pot impugnar el decret, però no pot fer res més que això. I això és molt important que ho sapiguem i que ho expliquem. A tots ens queda en el cap, com si diguérem, la imatge de que el govern espanyol pot enviar la policia a detenir el president de la Generalitat. I això no ho pot fer. I és molt important que sapiguem que no ho pot fer. El govern espanyol, si impugna la llei de consultes, vol dir que el Constitucional s'ha de pronunciar. No està escrit enlloc que el Constitucional diga que és anticonstitucional. Podria passar que digués que és constitucional. Però en qualsevol cas, en la pitjor de les situacions, imaginem, el govern de la Generalitat ja ho ha dit, si la impugnen, nosaltres seguirem, perquè la impugnació és cautelar. I per tant, farem la campanya, enviarem a les cases el paperet aquell d'on he de votar, perquè sembla que els col·legis seran diferents als habituals, farem tota la feina, els partits faran els mítings, és a dir, tothom actuarà com si no hagués passat res. I en tot cas, el dia 9 a les 8 del matí ens alçarem, anirem al col·legi electoral i ja veurem què passa. Val? En el pitjor dels casos, el govern espanyol en el pitjor dels casos només pot, l'única cosa que pot fer és portar a judici el president de la Generalitat. Res més. No el pot detenir. No té cap argument per detenir-lo. I portar-lo a judici significa una situació molt difícil pel govern espanyol. Punt primer. Convocar una consulta no és delicte. Ells funcionen a base d'intentar espantar-nos, però contra l'espant les dades. A mi no em poden jutjar si no n'hi ha un delicte previ que diu que jo comés un delicte. És a dir, ha d'estar catalogat el delicte per poder-me jutjar a mi. A mi no poden vindre ara i jutjar-me per tindre un micro a la mà, perquè això en el Codi Penal no és delicte. I el que no és delicte en el Codi Penal no és delicte. I no n'hi ha el delicte de convocar una consulta. Pitjor per ells encara. N'hi havia el delicte de convocar una consulta. Aznar, quan el Plan Ibarretxe va fer que fos delicte en el Codi Penal convocar una consulta. I després, Zapatero va retirar del Codi Penal aquest delicte amb una argumentació del Tribunal Constitucional que deia que condenant per una consulta era antidemocràtic. Ara canvien el president de la Generalitat a judici amb aquest precedent, que riurem una estona. Sobretot per una altra qüestió. El president de la Generalitat, com tothom sap, és un aforat. I per tant, qui el jutjarà serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tribunal que ja ha dit que la consulta és legal. Per tant, eixa bravuconada d'Aznar de que ho pararem, ja veurem si ho pararàs. Ja veurem, en la pitjor de les situacions, si Mas fa això que diuen desobeir, que això ho hauríem d'esborrar del llenguatge. Nosaltres no estem desobeint res, estem obeint la llei. Però bé, si fes això, el màxim que podria fer el govern espanyol és dur-lo a juí. A un juí que eixirà quan eixirà, pot tardar un any, i aleshores ja ni estarem així, que el jutjarà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que el jutjarà en base a un delicte existent. Per tant, alto, alto. Una cosa és fer la bravuconada, una altra portar-la a terme. És molt diferent. Tenen raó els que diuen, bé, però és que no el jutjarem per això. I aleshores s'adueixen que el jutjaran per prevaricació, per sedició o per rebel·lió. Home, el delicte de prevaricació difícilment un jutge l'acceptarà, perquè la prevaricació obligatòriament comporta un aprofitament en favor personal teu o de la teva família. I ja m'explicareu que guanya el president de la Generalitat, diguem, pecuniàriament per fer. El delicte de prevaricació és gairebé impossible, que poc que el puguem usar. Poden usar el de sedició i el de rebel·lió, però això és molt divertit. Perquè clar, la sedició i la rebel·lió, primera, òbviament, són delictes polítics. Segona, són delictes inexistents a Europa. Per una raó molt simple, són delictes militars. La sedició i la rebel·lió són delictes militars, que nosaltres els tenim en l'ordenament jurídic perquè el nostre ordenament jurídic actual naix d'un cop d'estat militar a l'any 36. Per res més. Són delictes inexistents a Europa. I que, per tant, si s'atreveixen a jutjar en base a això, doncs home, riurem molt. Segurament riurem. Què vull dir amb això que estic dient? No vull dir que estigui cantat que tot és fàcil, en absolut. Vull remarcar lo difícil que ho té Espanya. Ho té molt difícil. Especialment després d'aquesta nit. Ah, no tenim ni idea ningú de què passa a Escòcia, Jo no pare de cridar tot el dia, no n'hi ha ni una pista. És molt difícil saber-ho, molt difícil. Però guanya el sí o guanya el no, Escòcia evidentment guanya, però nosaltres també. Si guanya el sí és espectacular. Jo no sé si els escocesos s'emborratxaran, però nosaltres potser sí, Si guanya el sí, la cosa és tremenda, tremenda. Però fins i tot si guanya el no. Des de la perspectiva europea, Europa en aquests moments tenim una mala sort, és que l'actual direcció política europea és un autèntic desastre, és del pitjor que n'hi ha hagut mai. Però fins i tot l'actual direcció política europea farà un raonament molt senzill. Escolta, el 17 de setembre jo tenia dos problemes, Escòcia i Catalunya. El 10 de setembre només en tinc un. N'hi ha un mètode que ha funcionat per evitar el problema, que és deixar votar a la gent. Escolteu, apliquem-ho. Per tant, jo crec que el que passa avui en Escòcia afegirà encara molt més foc, molta més pressió a la caldera espanyola. El punt que no sabem ningú, bueno, fins a quin extrem de bogeria van arribar. Coses que poden fer, a veure, una altra de les fantasmades, suspendre l'autonomia. A veure, poder fer-ho poden fer, però és anticonstitucional això. I ja té gràcia que siguin ells els que utilitzen eines anticonstitucionals. És a dir, l'article 155 de la Constitució, que ells constantment diuen que preveu la suspensió d'autonomia, és mentida. Llegiu-lo, els que teniu un mòbil, obriu la Constitució, llegiu, no diu res d'això, és mentida. I en qualsevol cas, és molt difícil que expliquen com es carreguen l'article 2 de la Constitució, que diu que estàs organitzat en autonomies. Si estàs organitzant l'autonomia, l'autonomia ha d'existir, és de calaix, això, no? Part del conflicte polític que s'organitza aquí, eh? Oi, jurídicament ho tenen molt complicat. Poden fer coses, sí. Poden fer, per exemple, ordenar que els Mossos d'Esquadra queden directament sota control de la policia espanyola. Poden i intentaran quedar-se TV3, nomenar un director de TV3. Poden intentar coses d'aquest estil. El que passa que aleshores ja la trenca és total. Per tant, a partir de demà pot passar de tot. Jo no sé, si ho dic sincerament, no sé si arribarem al 9 de novembre. No sé si pot ser tot esclatar abans. No? Si arribem al 9 de novembre i votem, bueno, aleshores, clar, la situació és molt, molt evident. El que hem d'aconseguir és guanyar. Ja tindria nassos que perguerem, eh?
No passarà.
Bueno, no passarà, però recorde que els referèndums es carrega el diable i que, per tant, boca a orella, tots tenim la feina de convèncer a tothom perquè guanyi el doble sí el 9 de novembre. Si guanya el doble sí el 9 de novembre, tampoc és la independència encara, sinó que haurà d'haver un procés constituent. I ahir n'hi ha molt poques solucions a la vista. És a dir, l'única cosa que pot passar després del 9 de novembre és que a la vista d'una votació clarament partidària de la independència, el president de la Generalitat ha de convocar eleccions demanant als partits que així ho creguin convenient que en el seu programa expliciten que votar-los a ells és votar per la proclamació de la independència per part del Parlament de Catalunya de forma immediata. Aquestes eleccions gener-febrer, com a molt tard, i dependrà un poc de la situació. Jo crec que seria raonable que, diguem, que quan es convoquen les eleccions es diga que es farà això, però que es doni un marge de temps. És a dir, que es diga el Parlament es constituirà i al cap de 3 mesos, al mes d'abril o al mes de juny, proclamarà la independència, perquè jo crec que es pot deixar el marge per la reacció d'Espanya o d'Europa. Això és un divorci, tots sabeu que és molt millor divorciar-se a les bones que a les dolentes, per tant, si ens podem divorciar a les bones, millor. Ara mateix no hi ha cap indici de que Espanya vulgui ni parlar, però Espanya no tindrà més remei que parlar. Perquè, primera, Espanya ja no és un país independent, hi ha gent que mana d'ells. Ens ho van demostrar fa 2 anys, canviant la Constitució el mes d'agost en 15 dies. Per ordres superiors. Les ordres superiors també poden funcionar en aquest cas, i jo crec que en general la Unió Europea el que no va voler de cap manera és inestabilitat i problemes. Prou inestabilitat té allà i prou problemes té allà com per tenir un problema gros a Barcelona. I per tant, com que n'hi ha una part d'aquestes coses que és molt clara, que és el tema del deute extern, no tindrà per res que pactar. La llei internacional existeix, per més que l'estat espanyol la vulgui ignorar, i la llei internacional és claríssima en el tema del deute extern. Si Espanya reconeix la independència de Catalunya, pactarem el deute extern qui se'l queda. Si Espanya no reconeix la independència de Catalunya, com que el deute extern és nominal, se'l queda tot Espanya. Quan dic tot, vull dir, no tinc ni idea de si l'Ajuntament de Sitges té deute. En el cas que l'Ajuntament de Sitges tinga deute, el dia de la independència deixa de tenir-lo. Tot el deute públic de totes les institucions catalanes se'l queda a Espanya, perquè va a nom del Regne d'Espanya. Si nosaltres deixem de ser el Regne d'Espanya, doncs no tenim res que pagar, no? Per tant, jo crec que aquest és una, diguem, un argument suficientment eloqüent com perquè això acabi amb una negociació. Passarà com ha passat a tot arreu. Pràcticament cap país d'Europa ha fet una declaració, excepte el cas de Txèquia i Eslovàquia i ara el cas d'Escòcia i Gran Bretanya, totes les independències han estat unilaterals, totes. L'únic que ha passat és que al cap d'uns mesos s'han pactat i per tant han deixat de ser unilaterals. Però quan així es diu la proclamació unilateral i tal, escolteu, no n'hi ha cap proclamació que no sigui unilateral, és per definició. Lituània proclama la independència l'any 90 i l'any 92, la URSS la reconeix, Eslovènia proclama la independència l'any 91 i l'any 94 i l'Eslovènia la reconeix, etc. I així passa el mateix. Nosaltres proclamarem la independència, Espanya farà tots els escarafalls que tinga que fer, ens començaran a reconèixer els altres països del món i quan toque, Espanya agacharà el cap i reconeixerà una situació de fet que no té més remei que reconèixer, perquè el problema al final de tot es resumeix en una cosa molt simple, que és aquella foto fantàstica que algú va fer des del Corte Inglés de Diagonal, on es veu tot aquell riu de gent anant a una manifestació. Això és imparable, això no podem fer res, i el problema que tenen és exactament això. I si vos sembla bé, a partir d'ací dialoguem, parlem del que cregueu convenient i xerrem.
Vicent Partal ahir a l'Ateneu, això és imparable, però segurament el que us haurà cridat l'atenció és aquesta expressió d'algú del públic que ha fet puah quan Vicent Partal literalment ha dit que no sabia si l'Ajuntament de Sitges tenia deute, però si el tenia, i mai es produeix una declaració d'independència, el deute passa al Regne d'Espanya. I d'aquí aquest puah, bon, això, com si allò, un estreu, amb perdó de l'expressió, un mort del damunt. Això és el que va dir ahir Vicent Partal, assenyalant que en la majoria dels casos els processos d'independència comencen per una declaració unilateral que després és dialogada, parlada, etc, etc, i es converteix en un procés dialogat. A veure què succeirà. En qualsevol cas, això era el que s'expressava ahir en les prèvies al referèndum escocès. Amb les dades ja sobre la taula, òbviament, avui hi haurà moltes més interpretacions per poder escoltar. Petita pausa musical, queden 10 minuts perquè siguin les 11 i encara ens queden moltes qüestions d'agenda i algunes d'elles relacionades, com no, amb Santa Tecla.